Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a dia 2 de gener, ja han passat 24 hores. David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb noves ganes, més il·lusió i sobretot, el nostre somriure que no el perdem mai. Tenim la voluntat de compartir vivències, moments especials, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui tindrem a Juan Pablo Gorrea, d'Info Elder, i Judit Vilajosana i Mireia Vila, psicòlogues, que ens parlaran sobre les expectatives de la gent jove per aquest 2022. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
És diumenge, és gran ser gran. Bon dia i bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I ara intentarem escoltar el Consell del Dia.
Suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
Senyor Carles, quin tema i aquí tens previst avui citar amb el tema del dia?
Doncs per parlar del tema del dia, que em sembla molt interessant, tindrem el Josep en una gravació que ha fet d'un vídeo que tenim a YouTube, i el tema que parla és sobre el personal a les residències de gent gran, quin personal hi ha, i en concret comença parlant de com està canviant la gent que va a viure a una residència i com això també afecta el personal. Una reflexió molt bona.
Genial. Endavant.
Cosas han cambiado muchísimo en los últimos 27 años. Las residencias de hoy son mucho mejores de lo que eran entonces. También han cambiado las personas mayores que viven en residencias. Si antes eran personas más válidas, ahora son personas en muchos casos muy asistidas, podríamos decir frágiles, crónicas. Pero hay algo que no ha cambiado, y es que alguien que tiene a su padre, a su madre, a un familiar ingresado en una residencia, casi siempre está seguro de que en esa residencia hay poco personal. La verdad es que la sensación se repite, y en los viajes que hemos organizado desde inforesidencias.com a países como Suecia, Noruega, Finlandia, incluso en estos países donde aparentemente hay más personal en las residencias que en España, la sensación que tienen las personas de que debería haber más personas trabajando en las residencias, pues digamos que es una constante. Y yo me pregunto, ¿es cierto? ¿Trabaja poco gente en las residencias de mayores? Lo primero que tenemos que hacer si queremos dar una respuesta a esta pregunta es ir a una residencia y contar cuántos residentes hay y cuántas personas hay trabajando. Cuando queremos saber cuántos residentes hay en una residencia, pues esto no resulta demasiado difícil. Vamos y contamos o lo preguntamos. Pero saber cuánta gente trabaja en la residencia es bastante más complicado. Y lo es por un motivo. Nosotros vemos cuánta gente hay trabajando en un momento determinado. Pero para saber si una residencia tiene o no suficiente personal, lo que deberíamos hacer es saber cuánto personal tiene en nómina esa residencia y cómo lo distribuye a lo largo del día. Porque una peculiaridad que tienen las residencias es que están abiertas 24 horas al día, los 365 días del año. Para poder hacernos una idea de cuántas personas trabajan en una residencia, tenemos que hacer un cálculo previo. ¿Cuántas horas al año trabaja una persona? Pues en España, si trabaja en casi todas las comunidades autónomas donde rige el convenio colectivo marco de atención a la dependencia, una persona que trabaja en una residencia a jornada completa trabaja 1.792 horas al año. Teniendo eso en cuenta, si queremos tener una persona presente en una residencia o en cualquier sitio, Pongamos, por ejemplo, que quisiéramos tener 24 horas al día, 365 días al año, una persona sentada en una silla. ¿Saben cuántas personas necesitaríamos contratar para conseguir esa cantidad? Esa cantidad de uno. Pues si trabajan 1.792, para garantizarnos eso necesitaríamos a 4,8 empleados. Si decimos que 7 días al año estas personas estuviesen de baja, no pudiesen venir a trabajar, pues entonces ya necesitaríamos algo más de 5 personas al año. Esto es lo que sucede cuando hablamos de actividades que están abiertas 24 horas al día, todos los días del año. El hecho de tener personas o cubriendo todo ese espectro temporal hace que cualquier plantilla aumente de forma considerable. Esto debemos tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vamos a una residencia quizás solamente veamos al personal que está en ese momento como auxiliares y quizá veamos a alguien que está limpiando, pero junto a este personal que ya vemos que por cada uno que vemos y que tiene que estar 24 horas al día, pues estaríamos viendo a 5 personas y ya nos podemos ir haciendo una idea de las personas que de verdad trabajan en una residencia.
¿Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, qui tens previst entrevistar i sobre quin tema?
Doncs crec que avui l'entrevista, Jordi, s'ha d'introduir com cal perquè s'ha d'explicar bé. Mira, tenim també a InfoResidències un programa, una ràdio de Madrid, que només s'escolta a Madrid. Llavors, vam fer una entrevista al nostre company de Madrid, el Javier Cámara, al Juan Pablo Correo, que és el director d'InfoElder. Aquí a Radio Estel hem tingut en més d'una ocasió el Juan Pablo, hem parlat, per exemple, amb ell altres ocasions de tecnologia en residències, un dia també vam parlar amb ell de la gent gran a Finlàndia, que és on viu ell ara, i en aquest cas el que hem volgut parlar amb ell, que ho ha fet el Javier Cámara, ha sigut fer-li una entrevista per parlar de l'aliança estratègica que hem fet InfoResidències amb InfoElder i que té coses amagades molt bones que gràcies a aquesta entrevista hem pogut descobrir.
Vale, perfecte.
Alianza estratégica suena bien, suena a que es algo positivo entre dos empresas que de alguna forma pues sacarán provecho a ambas gracias a los recursos y el conocimiento de ambas. Pero vayamos por partes, porque sabemos qué es inforesidencias.com. Lo decimos siempre al empezar el programa, es el buscador líder en España de residencias, centros de día y servicios a domicilio. Una empresa fundada en el año 2000 que dirige Josep de Martí. Pero esta alianza estratégica es con InfoElder. ¿Y qué es InfoElder? Pues nadie mejor para que nos lo cuente que su director, que es Juan Pablo Correa, que además es consultor de integración digital para InfoResidencias. Juan Pablo Correa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias.
Juan Pablo, la primera pregunta obligada, ¿qué es InfoElder y desde cuándo estáis funcionando?
Bueno, InfoElder es una plataforma en Internet que busca poner en el mismo lugar a los proveedores de servicios geroasistenciales y a la demanda. Es lo que se llama en el mundo digital un marketplace de servicios. Y fue fundado hacia el 2007, unos años después de InfoResidencias, en dentro de una gran compañía que creó muchas empresas de Internet de este tipo, se llama el Grupo Intercom.
¿Qué servicios, por ejemplo, ofrece InfoElder? Yo soy un usuario y entro en InfoElder, ¿qué me voy a encontrar?
Bueno, InfoElder es como un directorio en donde el usuario puede encontrar de manera clasificada pues todos los servicios relacionados con el cuidado de las personas mayores, residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, y localizadas para que las encuentre de manera fácil, para que él pueda buscarlas de manera fácil en su localidad.
Y ahora habéis decidido hacer una alianza estratégica con InfoResidencias. ¿Por qué esta alianza estratégica? ¿Qué significa esta alianza estratégica? ¿En qué consiste, Juan Pablo?
Bueno, nosotros como empezamos unos años después que InfoResidencias, pues éramos en ese momento competidores. Pero con los años, y especialmente hasta el 2016, vimos que teníamos cosas en común y que quizás era mucho más inteligente, en vez de competir, unir fuerzas para intentar consolidar un servicio que pudiera llegar a muchísimas más personas. Entonces, esta alianza estratégica pues nos ha permitido unir fuerzas, compartir experiencias, aportar conocimiento de nuestro lado, que somos más técnicos a InfoResidencias, y aprender muchísimo de lo que InfoResidencias ha podido cultivar en los años, que es una gran experiencia de cómo promover los servicios geroasistenciales en España.
¿Qué ventajas tiene para el usuario? Hemos hablado de las ventajas que puede tener para las dos empresas, pero ¿qué ventajas tiene para el usuario?
Bueno, creo que la principal ventaja es poder aprovechar toda esta experiencia de la que estaba hablando para poder dejarse asesorar por InfoResidencias o InfoElder, que pues en esta alianza estratégica los dos trabajamos en equipo para poderle dar al usuario el mejor servicio que se acomode a sus necesidades y a las preferencias de la persona mayor o el familiar que necesita de este cuidado.
Esta alianza, además, pues ha traído cambios en las webs, ¿no? Me imagino que como responsable, como consultor de integración digital para InfoResidencias, imagino que conocimientos que se aplican también en InfoElder, ha habido una serie de cambios en las webs. ¿En qué consisten estos cambios, Juan Pablo?
Bueno, principalmente nosotros o yo vengo más del mundo digital. La intención era aportar todo este conocimiento tanto a InfoResidencias como a InfoElder, y sobre todo uno de los cambios en el que estamos trabajando más activamente es tratar de que las dos webs sean lo más amigables posibles con el usuario, que sean fáciles de ver en los dispositivos móviles, que hoy suponen el principal modo de acceder a este tipo de plataformas. Hace algunos años pues eran los ordenadores y no mucha gente, digamos, accedía a estas plataformas a través de los ordenadores, pero ahora con la popularización de estos dispositivos móviles, pues el acceso ha aumentado y son dispositivos que ahora son omnipresentes a la vida de todos. Entonces estamos tratando de que sean pues plataformas amigables, que sean fáciles de acceder por cualquier tipo de usuario.
Eso es muy interesante porque, bueno, hablamos de personas mayores y muchas personas mayores a lo mejor no tienen un ordenador o no tienen acceso a un ordenador. Hacerlo desde el móvil pues es fundamental hoy, pero vamos, no solo para el mundo de las residencias, sino para cualquier otro ámbito, ¿no? Tecnológicamente el móvil se ha convertido en la herramienta fundamental, ¿no?
Así es, o sea, casi que ya no podemos salir a la calle si no llevamos el móvil en nuestro bolsillo, ¿no? Se ha convertido en una herramienta que nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos para que sea cada vez más fácil de utilizar cualquier tipo de plataforma o página con información, para que de esta manera le llegue de manera eficaz a las personas que consultan estas plataformas.
Y en el mundo de las residencias, todo esto de las nuevas tecnologías es fundamental, sobre todo para lo que es buscar las residencias. ¿Qué sería lo más importante para una empresa, que entiendo que es lo que están haciendo InfoResidencias e InfoElder, que es adaptar todas las nuevas tecnologías al servicio de un buscador, que en definitiva es de lo que se trata, de facilitar ese trabajo a las personas? ¿Qué es lo que hace exactamente una persona encargada de la integración digital de una empresa como InfoResidencias e InfoElder?
Bueno, sobre todo algo que tú mismo has dicho, y es romper con esto que ya no debería ser, que es hablar de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de tecnologías que ya llevan casi 20 años con nosotros.
Claro.
Entonces ya han dejado de ser nuevas. Son tecnologías que deberíamos ya asumir como parte de nuestras vidas y por lo tanto se requiere que en las empresas geroasistenciales, como en todo tipo de empresas, haya un responsable o haya alguien que se encargue de esto de manera activa y que involucre a toda la organización para que cada vez más haya una transformación digital dentro de las empresas. Esto, los que llevamos ya años trabajando, utilizando tecnologías digitales, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Es decir, estamos en mora, sobre todo en este sector geroasistencial, de cada vez más integrar las tecnologías digitales a nuestro quehacer diario. Y esto es una labor pues que está involucrando a muchos profesionales ahora mismo, porque vemos las posibilidades que esto ofrece, no solo desde el punto de vista de negocios, sino de cara también a nuestros clientes para facilitar muchas tareas que antes teníamos que hacer manualmente o comunicar muchas cosas que antes las teníamos que hacer de manera muy análoga. Hoy las podemos hacer de manera digital, aprovechando que podemos llegar de manera eficiente a la gente por lo que ya hemos hablado, porque pues tienen dispositivos móviles y podemos comunicarnos con ellos de manera más directa.
Pero es que, Juan Pablo, como bien dices, son nuevas tecnologías que ya habría que dejar de llamarlas nuevas tecnologías porque son tecnologías que llevan con nosotros muchos años, pero sigue siendo una palabra que da un poco de miedo al público al que nos dirigimos. Quiero decir, son personas mayores, la brecha digital existe. Y muchas veces cuando tú les dices, pues esto, te metes en la web, te miran como diciendo, ¿me estás diciendo que me meta yo en una web? Parte de vuestro trabajo, me refiero a las personas encargadas de esta integración digital de las empresas, en este caso de un buscador, es que sea fácil, ¿no? Es lo más difícil de este trabajo, que sea fácil.
Sí, sí, es difícil y hay que todo el tiempo seguir evaluando las herramientas que vamos creando para saber si efectivamente le están llegando a la gente o no. Es un trabajo además que requiere de mucho diseño. O sea, la gente cree que el trabajo tecnológico es solamente programadores ahí picando código, pero detrás de eso también hay un trabajo de diseño, de pensar cómo la gente busca, de pensar cuáles son las necesidades de las personas y adaptarlas de manera mucho más fácil a las personas, ¿no? Y es un trabajo que hay que seguir haciendo y hay que recordarlo todo el tiempo porque a muchos de estos tecnólogos a veces se nos olvida que al final tenemos que crear productos es para las personas y por eso tenemos que hacerlos amigables, accesibles, fáciles de entender. Sí, sí.
Y para eso, para que eso sea así, tanto en InfoResidencias como en InfoElder, estás tú. Juan Pablo, muchísimas gracias, muy buenas tardes y bueno, pues hablaremos en más ocasiones sobre nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el mundo de las personas mayores y las nuevas tecnologías. Juan Pablo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti, Javier.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, Jordi, he volgut, entre cometes, cedir aquests minuts a en Josep amb una gravació, perquè he fet una gravació de res, de dos minutets, que em sembla molt bona sobre una consulta que li vam fer un dia en una conferència a una persona en particular que li va preguntar sobre si era millor una residència gran o petita per estar quan ets gran.
Vale, a veure què diu en Josep.
Hace poco me invitaron de un ayuntamiento para dar una conferencia sobre envejecimiento, sobre residencias, y al acabar una persona se me acercó y me dijo, yo tengo una duda. Mi madre necesita una residencia, estamos mirando varias y vemos que hay residencias de diferentes tamaños. Hay residencias pequeñitas que tienen 30 plazas, que te dicen que el trato es muy familiar, hay residencias más grandes que te están diciendo que dan un trato muy profesional, que tienen más horas de profesionales, que tienen un gimnasio grande, que tienen incluso otras salas de actividades, que ofrecen otros servicios más amplios. Y me dijo, oiga, ¿qué es lo mejor, una residencia grande o una residencia pequeña? Y la verdad es que me puso en un compromiso, porque en inforesidencias cada día buscan residencias miles de personas y en residencias ofrecemos datos de 1000 residencias de diferentes tamaños. Yo siempre que me dicen esto hago una reflexión y digo, tú ve a la residencia en la que estás pensando ingresar a tu madre, que no puede decidir por sí misma, y piensa todo el rato que la residencia es para ti dentro de unos años. Resulta que no existe la mejor residencia o la peor residencia en general. Existe la mejor o la peor residencia para cada uno. Entonces, es posible que tú vayas a una residencia que sea muy grande y que digas, pues no sé, no me acabo de encontrar. Y vayas a una pequeña y digas, aquí sí que me encontraría bien. Y puede ser a la inversa, porque depende de cada uno. También hay personas que valorarán muchísimo el hecho de tener un jardín grande o tener un gimnasio con varias máquinas porque piensan que esto les va a ir bien. Hay otras personas que lo que valoran más es que la residencia esté cerca de casa de una hija, de un familiar. Algunos dicen, yo cuando necesito una residencia, lo que me gustaría es ir al pueblo donde nací, a una residencia que hay en el pueblo, porque lo que quiero es volver. Entonces, consideremos que hay muchos factores, que el tamaño no siempre va a ser importante y que al final tengamos en cuenta, no existe la mejor residencia, existe la mejor residencia para cada uno de nosotros.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Carles, ara aquí a micròfon tancat anaves comentant que volies comentar sobre els hàbits de compra online per la gent gran. Quines creus que tu són les problemàtiques que la gent gran es troba a l'hora de comprar? I quins són els productes que compren més?
Doncs, abans de parlar de problemàtiques, sí que, com comentes, vull parlar d'aquests hàbits de consum, de què és el que més compren, perquè hi ha un estudi fet per Bankinter, que l'hem mirat així per sobre, que analitza una mica els hàbits de compra dels sèniors, és a dir, la gent de més de 60 anys, per internet, que és el que més compra i diferencia en general, com a grup, en si, i també diferencia sobre si homes i dones. He de comentar que, per un costat, t'he de dir que el que més veig aquí que estan comprant són viatges i vols, és a dir, viatge com a tal i el trajecte al vol. També compren molt per internet als restaurants, al menjar. També es gasten diners amb cosmètica i drogueria, però ja et dic, la diferència entre el primer i el tercer, és a dir, hem dit que el primer era viatges i vols i el tercer era cosmètica i drogueria. El primer és un 11,8%, el tercer és un 3,8%, per tant, al mig queda restaurants amb un 10,9%. A partir d'aquí, tot ja baixa força. Sigui com sigui, això són els hàbits de consum. Hi ha també moltes diferències, i animo a tothom a entrar a la pàgina web de Silver Economy Consulting, que hi ha aquest estudi que està molt ben detallat a aquestes despeses, i també el que vull dir és aquestes diferències entre homes i dones, que és abismal. I saps quin és... que això t'agradarà molt. La diferència més gran de compra online entre homes i dones de més de 60 anys, quin és l'àmbit en el qual hi ha més diferència de compra un i l'altre?
Doncs no ho sé. M'has agafat en fora de joc, no ho sé.
Moda.
Moda.
Les dones gasten molt més en moda pel Black Friday que és on es versa aquest estudi, que els homes. La diferència
sí, però això ja ho sabia, però inclús presencialment les dones compren més que els homes, però... anem en compte, la gent jove, sobretot en cosmètics, els homes s'estan comprant cada cop més. És el gran futur del mercat de la cosmètica. Vendre-li cosmètics als homes. Sí, però això a partir de certa edat encara no estem acostumats.
I exactament, cada cop es venen més cosmètics, això també ho reflexa aquest estudi, molt ben observat, Jordi, i paral·lelament em comentaves al principi, em preguntaves quins són, segons el que hi ha, aquest estudi, segons el meu punt de vista, els problemes. Jo penso que també revela l'estudi que la comunicació que es fa a nivell de xarxes socials no està ben dirigida a la gent de més de 60 anys. És a dir, es fan uns missatges molt adreçats a gent jove i no tan enfocats a gent de més de 60 anys.
Bueno, em sembla que ja hem arribat al final. L'Aix Gran Segrant, gràcies, Carles. Ens veiem la setmana que ve amb noves idees, noves vivències...
I més temes.
I més temes. I en breu ens veurem a on ens escoltarem millor a Eixos de Felicitat.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat, a Ràdio Estel.
Ja tornem a estar aquí, Eixos de Felicitat, amb un programa que jo crec que serà molt interessant. No serà el primer programa de l'any, però el segon programa de l'any sí. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Judit Vilajosana, psicòloga. Com estem?
Bueno, estem tranquils.
Estem tranquils, perfecte. Aquí al costat tinc a la Mireia Vila, també psicòloga. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, estàs contenta feliç? D'estar aquí.
Sí? Pots apropar una mica el micro? Vale, perfecte. Llavors, amb aquestes dues magnífiques psicòlogues, els he demanat, ja que estem ja a principis d'any, ja portem més o menys 24 hores, una miqueta més, de quines serien les expectatives de la gent de la seva edat, de la gent jove, davant d'aquest 2022 que ja estem arrencant. Senyora Judit, quina creus que és l'expectativa de la gent jove? De gent de, fiquem un segment, no direm la seva edat perquè si no em mataran, entre 22 i 26 anys. Quina creus que és la vostra expectativa?
Bueno, jo crec que en aquesta edat és el moment una mica d'acabar d'estudiar i intentar combinar estudis amb feina... Una mica, doncs, això, començar a fer els estalvis per un futur, intentar-te independitzar, tot i que, tal com estan les coses ara, independitzar-te abans dels 26 està complicat, les coses com són.
Llavors, una pregunta, senyora Judit Vilajosana. Dintre de 10 anys, on vols estar, tu?
Pues no ho sé, la veritat. Potser et sabria dir més on vull estar dintre de 2-3 anys que dintre de 10.
Per tant,
dintre de 10 em queda molt lluny.
Per tant, la teva mirada és una mirada més o menys a curt plaç, 1 o 2 anys. No t'importa el que pot passar dintre de 10 anys?
Aviam, no és que no m'importi, sinó que al final potser s'han de gestionar tantes coses ara en un moment... I és una etapa tan de canvi que veure a llarg plaç no... A part, també, amb tot el que ha passat amb el Covid, una de les coses que et dones compte és que a llarg plaç, en 2 dies, et canvia tot.
Senyora Mireia Vila, tu creus que la gent jove té aquesta mirada de lo que faré demà o un any vista i no una mirada? Perquè vosaltres esteu en un moment de canvis, amb 22-23 anys... La gent que està a la universitat és un moment que acabes la carrera i comença una nova etapa. És a dir, deixes d'estudiar i ara ja ve l'etapa que durareu més, que és l'etapa de la feina. Tu creus que la gent jove té aquesta mirada tan a curt plaç?
Bueno, jo penso que quan acabes la universitat arriba un període d'incertesa perquè ja no ve tot estructurat. Aleshores, penso que la manera que tenim de combatre aquesta incertesa molts cops és centrar-nos en l'ara i veure què podem fer, perquè ho altre no ho podem controlar.
Per tant, tu creus que és un tema d'incertesa. Per tant, m'estàs dient que quan jo vaig acabar la carrera a la vostra edat, jo ja pensava en casar-me, tindre fills, comprar una casa, comprar-me el cotxe. Era una època més estable. Però jo quan vaig acabar la carrera hi havia molta incertesa perquè estava en plena crisi econòmica. Llavors, quina diferència hi ha entre, no vull dir l'edat, però entre els meus 22 anys i els teus 22 anys? Jo en tinc 56.
Bueno, jo penso que sí que és cert que potser la situació té similituds perquè, home, hi ha moltes dificultats quan sortim de la universitat, igual que potser en aquell moment de trobar un treball estable, ser autosuficients, etc. Però penso que és el que diu la Judit, que el Covid també ens ha canviat molt, no? Tots teníem una perspectiva de futur, de com serien les coses, i d'un dia per l'altre ens van treure moltes coses, la llibertat. Aleshores, fa por pensar en un futur, ara.
Fa por pensar en un futur. Fa unes setmanes va sortir una notícia d'una artista de cine, actriu de teatre, que es va suïcidar. Realment, tant Judit com Mireia, creieu que és tan important el tema de la salut mental com se'ns està venent pels mitjans de comunicació o hi ha, pur simplement, un efecte puntual?
Home, jo crec que és molt, molt, molt important. El nombre de suïcidis que hi ha per dia fan por. O sigui, la veritat que jo quan veig les dades dels estudis a mi realment em fa por pensar que n'hi ha tants i que se'n parla tan poc. La marató de TV3 també ha sigut sobre la salut mental, perquè no s'inverteix en salut mental. Llavors, el problema és que si és un tema tabú que no tractes, l'únic que fa és que segueixi sent tabú i que això segueixi augmentant. I hi ha molts problemes de salut mental que amb la pandèmia han augmentat, jo crec que de manera exponencialment.
Tu com veus això, Mireia? Perquè bueno, vas fent que sí amb el cap...
Jo és que el que penso és que encara tenim una mica, no, la idea arraigada de que si no parlem de les coses no donem idees, no? Sobretot entorn al suïcidi. I penso que és tot el contrari, que ara doncs sí que és cert que s'ha començat a donar molta més importància a la salut mental, però el suïcidi és una pandèmia que porta molt temps entre nosaltres i a la que sembla que ningú li ha fet cas fins ara, no? I... jo estic completament d'acord amb la Judit i penso que no s'estan destinant prou recursos.
Jo vaig sentir el dia següent unes declaracions del vostre conseller de Sanitat, perquè és el vostre conseller, jo no sé si és conseller meu o no, després d'haver sentit aquestes paraules, que el tema salut mental no se solventa ficant més psicòlegs, sinó canviant altres coses, no? Jo quan sento això dic... potser ja començo a ser una mica gremialista perquè la meva filla és psicòloga, però penso, com es pot dir aquesta barbaritat? I estem parlant del senyor Argimon, que és una referència en la lluita del Covid, però amb aquestes paraules pel tema aprovació pressupostària, com ho veieu això?
Clar, a vegades tenim la idea del psicòleg que pues et ve i entre cometes et cura i ja està, no? Fas unes sessions de teràpia i te'n vas cap a casa. Però el psicòleg també tracta de prevenir tot això. Llavors, si prevens tot això, anant als col·les, fent moltes intervencions, llavors és quan ja no t'arriba a aparèixer aquest problema. O sigui, jo crec que en el moment en què tractes la prevenció, t'estalvies molt més, ja a nivell econòmic, que potser és el que més busquen, com a nivell de salut mental, si tu ensenyes a la gent potser coses tan fàcils com a estimar-se, acceptar-se, preveuràs molts problemes.
El David ja m'està fent la primera senyal del primer anunci. Quan vulguis, David.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí, després d'aquest petit anunci. Com veus el suïcidi amb la gent jove? És més amb la gent jove o és més... Perquè el problema d'avui és parlem de la gent jove, de vosaltres. És un problema que afecta primordialment a la gent jove o a altres edats? Com ho veieu o si teniu alguna informació que jo no tinc? Mireia.
Doncs mira, ara mateix mentiria si donés una dada sobre en quin rang de població afecta més el suïcidi. Mm. Però el que està clar és que la prevenció del suïcidi té que venir ja des de que són petits o des de l'adolescència, si m'estires. No? Doncs, en primer lloc, ensenyant a fer els nostres joves adolescents a poder gestionar molt millor les seves emocions i a trobar sentit en les coses de la seva vida.
Llavors, tu creus, Mireia, ara donarem pas a la Judit, que el recolzament psicològic ja es té que començar a introduir en els col·legis?
Bueno,
habituar la gent a parlar, a tindre aquest espai per poder parlar de si mateix, com molt bé ha dit a la Judit, a acceptar-se i estimar-se?
Bueno, jo penso que sí que és cert que ara ja a moltes escoles hi ha la figura del psicòleg, no? El que penso és que penso que molts cops queda reduïda a la figura del psicòleg educatiu, molt centrat doncs, en el progrés dels nens, en aprendre, i s'obliden moltes altres àrees que també formen part del propi desenvolupament. I com deia la Judit, jo penso que allà és on ha de començar la prevenció, sí.
Llavors, quin seria el teu somni com a persona jove que ets? Tens un somni? El pots explicar, eh? Ningú t'escoltarà, vull dir. Són 15.000 oients, 15-20.000, no sabem el número exacte avui, perquè és dos i encara la gent està una mica amb la ressaca del cap d'any.
El meu somni, com a persona o com a psicòloga?
Primer com a persona, que és el més interessant.
El meu somni com a persona és que el dia que marxi, el dia que deixi d'estar aquí, pugui estar orgullosa d'haver canviat alguna cosa. Sigui el que sigui, i encara que sigui, haver canviat la realitat d'una sola persona.
Per tant, tu has nascut rebel.
No es pot ser conformista.
Correcte. Judit, el David no l'estàs veient, però t'està aplaudint i s'està emocionant. ¿Vale? David, li recordo als oients que és el nostre estimat tècnic, el que fa que tot això sigui possible. Judit, quin és el teu somni personal? Després ja jo us pregunto sobre el somni professional, que més o menys ja l'heu anat marcant. Però quin és el teu somni personal?
És una pregunta que sempre m'ha costat molt perquè a part sempre me la repeteixen molt. Però jo potser el meu somni personal, que jo crec que també anirà molt lligat amb el professional, és poder ajudar la gent.
Aquests dos somnis, un somni més revolucionari, el de la Mireia, i un somni més d'ajudar la gent de la Judit, són somnis habituals? Mireia, mira'm els ulls. Són somnis habituals amb els vostres companys, no de professió, sinó amb els vostres amics, amb el vostre entorn? O sou gent que heu caigut de Marte i teniu uns somnis que ningú els té?
Bueno, jo penso que vivim en una societat una mica individualista, no? Molt regida per l'aquí i l'ara, i a vegades doncs, els somnis que tenim doncs són un tant egoistes, però jo vull pensar i tinc l'esperança de que la majoria de la gent que ens estigui escoltant sí que té aquest tipus de somnis.
Mireia, no t'estàs mullant, eh? Jo pregunto, el teu entorn té aquest tipus de somnis de vull provocar canvis, encara que sigui amb una persona, o vull ajudar la gent, encara que sigui amb una persona? Jo li he dit abans d'entrar a la Mireia, a la Judit, que em portaria bé, però com veig que em donen joc, ja que preguntar, ja que tenim gent jove, amb ganes de provocar canvis, preguntem.
Bueno, conec a persones que sí, inclús que tenen somnis d'aquests idealistes que penses, ai Déu meu, sisplau. I conec altra gent que bueno, li invito a la reflexió.
Vale. Judit, dins del teu entorn, trobes gent amb ganes de provocar canvis, de revolucionar el món, o gent com tu, que vols pel teu canvi estar més per ajudar? O són un altre tipus de somnis? Més de comprar-se un cotxe, comprar-se una casa, fer una família, coses més materialistes.
Jo crec que hi ha una mica dels dos tipus, no? Dels de provocar canvis i dels de tenir un cotxe i una casa.
Sembleu polítiques les dues, eh? Vull dir, no us mulleu, vull dir, tens que dir o sí o no.
Aquí també entra un factor i és que al final tu quan tens unes idees acostumes a ajuntar-te amb gent que potser més o menys té les mateixes idees. O sigui, si tu vols provocar el canvi i et ve una persona i et diu jo el meu objectiu és comprar-me un cotxe, tenir molts diners i comprar-me un cotxe, doncs penses... O sigui, quan tens una altra idea pots pensar uf, que avorrit, saps? Jo amb això no tinc suficient, no em sento autorealitzat. Llavors, per això crec que al final persones amb objectius semblants s'acaben juntant. Tens idees comuns, tens maneres de fer comuns. No sé si m'explico.
No, t'expliques perfectament. No m'has respost, ni tu ni la Mireia, de manera concreta, però l'explicació és molt clara. Llavors, la pregunta que us faig als dos, perquè si no d'aquí no me'n sortiré i em faran fora com a presentador d'aquest programa i entrareu vosaltres. Vosaltres creieu que podreu mantenir aquest somni durant molt temps? O realment aquest somni acabarà demà o acabarà, com molt bé has dit tu, el dia del teu traspàs? Mireia.
Bueno, jo penso que com que és un somni que tinc tota la vida per complir-lo...
Tens temps.
Tinc molt temps i jo espero que m'acompanyi sempre, no? Que el propi temps no faci que canvi la meva manera d'entendre-ho.
Judit, a tu que et tenim a certa distància...
Jo crec que el no ser un somni potser més materialista és com que conforme el vas aconseguint te pide más, no? O sigui, tu quan tens un cotxe, pues, jo vull tal cotxe, vale, el aconsegueixes i ja el tens. Però jo crec que, per exemple, amb el meu d'ajudar les persones, quan aconsegueixi ajudar una persona, jo crec que en aquell moment pensaré ostres, pues, potser vull intentar ajudar més gent. Llavors, intentar anar abarcant pues, potser el màxim possible.
Vale. Ara l'indicatiu del David és uns segundets de publicitat.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Tornem a estar aquí amb la Judit Vilajosana, la Maria perdó, la Mireia Vila, no em vull canviar de nom. I ara us vull portar a un lloc amb certa trampa, eh? A veure si no me la descobriu. Quins són els vostres objectius? I deixem estar el somni al costat. Objectiu, senyora Mireia, a un any, dos anys vista. O 10 anys vista, però tu abans m'has dit que, o les dues m'heu dit, que penseu a curt plaç. Mm-hmm. Penseu a un any, dos anys vista.
Val. Agafar més confiança quan hagi de tractar amb els pacients.
Confiança de cara als teus pacients.
Trobar una feina que correspongui, no? Doncs, amb els estudis que tinc.
Una feina que t'agradi.
Exacte. I independitzar-me.
Independitzar-te econòmicament. Sí. Vale. Judit, alguna diferència amb el que ha dit la Mireia?
Bueno, el meu també seria, potser afegiria el trobar quina vessant de la psicologia m'agrada més, no? Vale. Perquè ara potser estic en un període així una mica més perduda i trobar, també va relacionat una mica doncs, amb quina feina, una feina que m'agradi, però jo crec que més o menys serien els mateixos objectius que ella.
Llavors, una pregunta, Judit, perquè recordo un dia amb tu fent canelons, me la vas fer i ara aprofito per tornar-te-la, perquè encara l'estic meditant. És a dir, imagina't que ha passat aquests 2-3 anys, ja teniu confiança en vosaltres mateixos, ja tens la feina que t'agrada, ets independent econòmicament i ja saps, les dues sabeu quina serà la vostra especialitat que treballareu. I ara què? Sou capaços de visualitzar aquest moment, que ja heu complert aquests objectius? I ara, quins seran els pròxims objectius? Fem un examen de... Ja sé que és a la ràdio, estem a 2 de gener, i com el Judit la tenim a distància, no en farà res. La Mireia pot ser, però bueno, encara hi ha un cert respecte cap a la meva persona. Les dues, ja heu complert aquests objectius. Han passat 2 anys, teniu 25 anys, encara sou joves. I ara què? Judit?
Jo crec que aniria una mica relacionat amb l'ajudar la gent. O sigui, buscar la manera més... com més efectiva, més material de poder ajudar. Perquè al final, amb 24, 25 anys, tu trobes lloc amb una feina i treballes per una altra, no? Doncs potser, no ho sé... quan tingui 25 anys o potser més aviat 30, llavors em plantejaria jo de quina manera vull ajudar a l'altra gent. Però sent jo, no sent una altra persona que em digui has de fer això, això i això.
Vale. Senyora Mireia?
Jo és que sóc molt romàntica. Aleshores, els meus objectius suposo que serien viatjar molt... tant que ja no em quedés res més per veure, si és que això és possible, i després casar-me i ser mare.
Vale. Aquesta conversa amb la Judit la vam tindre fa uns dies fent els canelons de Nadal, i em va dir, és que, clar, tu ja has aconseguit els teus objectius materials que t'havies proposat i ara tens que deixar-te fluir. Clar, que t'ho digui una persona de 22, 23 anys, amb 56... No és que m'enfonsés amb la misèria, David, però em va deixar tocat. ¿Vale? Però veig que vosaltres els conceptes els teniu molt clars. Més clars dels que jo tenia a la vostra edat. Perquè jo aquesta aturada la vaig fer amb 40. Vaig tornar a aturar amb 50 i ara estic intentant refer els meus objectius. Per tant, això vol dir que estem millorant amb la gent jove.
Bueno, també a vegades jo crec que el que passa és que ens pressionem molt en tenir uns objectius i com més els busquem, menys els trobarem. A vegades, quan més enfocat estàs en buscar algú, deixes de mirar més cap als voltants i jo crec que és quan costa més de veure-ho tot. O sigui, 360 graus, de veure-ho tot, de tenir tot més clar.
Per tant, m'estàs dient que tinc a deixar de buscar objectius i viure la vida i anar-me'n amb la Mireia a viatjar pel món, no?
Pues potser sí.
Vale. Tu què opines, Mireia? Ara ja es queda un minutet. Tu què opines?
Bueno, jo penso que si sempre estàs buscant objectius, causen el perill de no disfrutar o gaudir del dia a dia. I que al final l'objectiu també pot ser aquest, no? Ser feliç en el dia a dia.
Aquesta potser jo seria la conclusió final. La meva generació és una generació d'objectius i compliment d'objectius. La vostra generació és de gaudir, treure's les pors de sobre, però al final gaudir de la vida. I això és un avanç, crec, important. Amb una mostra petiteta de tres persones, però bueno, ja no deixa de ser una mostra. Pues moltes gràcies, Mireia Vila, psicòloga. Moltes gràcies, Judit Vilajosana, psicòloga, també ja col·laboradora d'aquest programa. Pues ja hem arribat quasi al final. Estic mirant el David, que ara em dirà que en queda un minut, més o menys. Ha sigut un programa que el que hem pretès és veure com pensa la gent jove, la gent de 22, 25 anys, i quines són les expectatives i com planificar aquest 2022. Que al final jo he arribat a la conclusió és no hi ha que planificar res, primer ens traiem les pors de sobre i després a viatjar amb la Mireia o ajudar amb la gent, amb la Judit. Gràcies, Mireia, gràcies, Judit, i ens tornem a veure. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que segueixin disfrutant del Nadal. Afinin bé el bolígraf perquè venen els Reis. Bona tarda.